Bon dia, passen 6 minuts i 50 segons del migdia d'un dimarts 16 de desembre de 2014. Diuen que hem d'anar en compte aquests dies previs a Nadal en no acumular pes abans d'hora. Però això, tot i així, pensar això no ens deslliure d'haver de fer el dinar cada dia i després de menjar, evidentment, eh? Per tant, en aquest pas us hi ajudem. Bé, us hi ajuden els nostres oients.
Hola, em dic Mireia i visc a Sant Iscle de Vallalta. Avui per dinar faré truita de patates.
Bé, sembla poca cosa, en principi sembla poca cosa, però una truita de patates, quan es fa bé i és bona, i si a més és generosa, pel que fa a les mesures, escolta, si és bona ho és molt de bona una truita de patates, eh? Si és dolenta no val res, també he de dir. Bé, com tot, tampoc no descobrim res. Bé, si la podeu acompanyar d'alguna altra cosa, de totes maneres, millor per dinar. De moment, això ja ho tenim. Benvinguts a Ràdio 4, benvinguts a la vida.
La vida és dura, però es fa estimar. Amb Miquel Murga, a Ràdio 4.
I cada vegada més samaires de festes nadalenques, tots plegats. Per això ens hi posem contents i alegres com una mala cosa. I ens hi posem tot l'equip, el Carlos Tavera, la redacció i coordinació. Bon dia, Carlos.
Bon dia, Miquel.
A tu t'agrada la truita de patates?
Sí, m'agrada, i a més et diré una cosa. M'agrada amb ceba, perquè saps que hi ha debat, sempre hi ha controvèrsia.
No.
Doncs amb ceba.
Sí, bueno, ja està, ja no ens posem d'acord. Per només començar, ja no ens posem d'acord.
A tu no?
No, truita de patates, truita de patates.
No, amb
ceba. Si és amb ceba, és truita de patates amb ceba.
No,
és el mateix.
És un ingredient més.
Va, ja està. I hem de provar, encara no ho he fet, però diuen que és exquisida la truita de patates chips.
Què dius?
Ah, mira, el Xavi García diu que l'ha provada.
No,
sí, sí.
Home, no.
Home, aquest és un invent que va...
No sé si
és
això
un invent,
sí que no t'ho compro.
Però va començar a escampar-ho al Ferran Adrià i els que ho han provat diuen que és boníssim.
Jo crec que em quedaria amb gana, crec, amb aquesta truita de chips. Em quedaria amb gana. Jo no omple, no, vull dir, són molt massa primes, massa fines, això no...
A tu t'agraden més gruixudes, més grosses, vaja, eh?
Més grosses.
Això en tot?
No, en la truita de patates només.
Va. El Lluís Vila, la producció, el Xavi García, la realització tècnica i la menjada de truites de patates chips. És ara mateix ja l'especialista del programa en aquest sentit. I l'estudiant en pràctiques, fa dies que no el veig al Pol. Què passa? Que l'han ascendit alguna cosa?
No, Miquel, eh? És que està parlant amb les becàries.
Ah, clar, els becaris s'entenen amb les becàries. Ja sap el que fa ja el Pol. En fi, amb aquest panorama al davant, Carlos, què és el que avui ens indica que la vida és inequívocament molt dura?
Doncs que un estudi afirma que els catalans hem perdut la il·lusió en l'últim any.
Ai, això deu ser veritat, segur. No me quites la ilusión, déjame que sueñe todavía, que me quieres, que me extrañas y que me recuerdas cada día. A veure, qui ho diu, això, que hem perdut la il·lusió?
Doncs mira, Miquel, aquesta, la de que els catalans cada vegada tenim menys il·lusió, és la principal conclusió del tercer baròmetre Cofidis de la il·lusió, la primera investigació...
Però també Cofidis, no donàvem préstecs.
Sí, per això, clar, deu ser que no tenim diners per tornar-los o que no els demanem. En fi, aquesta és la primera investigació que analitza l'índex emocional de la població mitjançant entrevistes personals. I la mitjana espanyola supera la catalana en 5 punts. Per tant, estem menys il·lusionats que la mitjana espanyola, i Catalunya és, amb La Rioja i Astúries, la comunitat més desil·lusionada.
Home, t'he de dir una cosa, que no em sorprèn gens, la veritat és que no em sorprèn gens ni mica aquest estudi. Mira, és dels estudis que menys em sorprèn de tots els que has portat aquest any aquí.
Però això, sí? Aviam, Miquel, m'estàs amoïnant, que això vol dir que estàs desil·lusionat, et passa alguna cosa?
Home, mira... Ja que sé, què vols que et digui? Depèn de què i amb qui, una mica.
Home,
sí.
Home, va, però amb la ràdio...
No, amb la ràdio. Sort de la ràdio.
Doncs llavors amb què, Miquel? Escolta'm, tens
dominat. No ho sé, estic com desil·lusionat, com destrempat, diria jo.
Sí, ja.
Que és una...
Home.
Amb la política, amb
home,
els polítics,
sí.
Amb el futur,
ja.
Amb Ítaca,
cara,
jo què sé.
Escolta'm...
Perdona, és molt poètic. Ara,
no,
ara,
sí,
la desil·lusió m'ha portat a la poesia.
No et posis ara tampoc una mica, vaja, tan nyonyo amb mi, eh?
No. No em diguis nyonyo, eh?
Home, és que passes aquí a parlar del futur i de no
Mira,
sé què coses.
Mira, et dic una cosa, no anem per aquí, no anem per la desil·lusió ni per les nyonyeries, que acabarem fatal avui. Va, canviem de tema.
Molt bé, d'acord, doncs mira, t'explico que l'escola de Hogwarts de Harry Potter ha obert les seves portes a Polònia.
Això m'agrada, veus? Home, la música del Harry Potter tampoc és per trempar gaire, eh?
Ara et deia, no, no ens posem nyonyos ja amb aquesta
Venim
cançó.
Venim de banyonyeria i entrem a la depressió profunda, ja, eh?
En fi, la famosa escola Hogwarts de màgia, des d'ara, se situa al castell polonès de... No sé si ho diré bé, això, jo. Jotxa, crec que es diu
Jotxa?
Així.
Jotxa?
No, Jotxa. Ja, això és gràcies a un equip d'animadors que ha recreat el detall, l'univers de Harry Potter, per oferir un joc de rol en viu en aquest castell. Participar en aquest esdeveniment costa 280 euros i, de fet, ja se n'ha celebrat un. Fa uns dies es van reunir al castell 190 persones que van interpretar papers des de fantasmes a monstres fins a representants del Ministeri de Màgia de Harry Potter, eh? Escolta, això,
home,
en sèrio.
La veritat és que tots junts deuen fer una mica de por, eh?
Home, un joc de... Tot ho sembla, de veritat.
Sí, no ho sé, no ho sé. Esclar, el món dels mags és fantàstic, eh? Però sempre ha estat una mica... Com t'ho diria, una mica obscur, no? Una mica com,
home,
com tenebrós.
No, però depèn, perquè la màgia també pot ser, no sé, pot ser il·lusió, alegria...
Sí, sí, però depèn, eh? Com tu has dit, depèn.
Home, depèn.
Mira, una cosa que desmentiria això que dius és que a Catalunya n'hi ha molts de mags.
Bé, home, i què vol dir que ho desmenteix? Què vols dir amb això?
Home, no sé si Catalunya és la comunitat, com deies ara fa un moment, més desil·lusionada de tot Espanya.
Home, però no és això.
No sé què coi fan els mags aquí, ja em diràs
home,
tu.
Home, ara només faltaria que ens carreguem el mort d'estar desil·lusionats els mags, pobres.
No, això, ja t'ho explico jo, és perquè a mi... Entre nosaltres, ara que ens escolten, a mi els mags em fan una ràbia.
Però què? Però, Miquel, ràbia. Però què dius?
Tu saps el que lliguen els mags? Tu coneixes algun mag?
Home, no, ara que ho dius no.
Lliguen amb el cuento de fer jocs de mans, se les emporten totes, ja t'ho dic ara.
Doncs sí? Et dic una cosa, no, és que clar, ara et, vas a, et poses aquí a criticar, doncs haver-te dedicat a la màgia.
No, escolta. Jo ho vaig intentar, què penses?
Ah, sí?
Et penses que no ho vaig intentar? Valga'm Déu, però un desastre, eh?
No ets gaire hàbil amb
no,
les mans.
No, t'he de dir, i això que explicaré... És gairebé veritat. No?
Ui,
gairebé
atenció.
Veritat. La primera vegada que vaig voler fer un pareix un conill d'un barret, que és un dels jocs de mans, que surt el conill...
Miquel, compta amb el que dius, eh?
No, 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 ja t'ho dic ara. El vaig tenir tant de temps allà esperant que Miquel... va sortir gairebé mort el
Miquel...
conill.
De veritat,
no,
de veritat.
Ho dic de veritat.
El pobre conill, Miquel.
Sí, i ja no et dic res dels pòlvols màgics.
Ah, de què, de què?
Els pòlvols màgics.
De què és això?
Els pòlvols màgics...
Això però... de l'abracadabra, vols dir?
Això que això fan els mags, fan pòlvols màgics. Vull dir que llencen pòlvols màgics. No ho sabies, això?
No, és que no tinc amics mags, ja t'ho he dit ara.
No domines la terminologia dels mags.
No.
En fi, la vida és dura, la del mag, sobretot. Va, una altra cosa.
Un estudi conclou que l'amor només dura 10 anys.
Quan dius, quan?
10 anys, l'amor, Miquel.
Doncs encara trobo que és massa. Sé que l'amor durarà per sempre, però que no és trist quan s'acaba. Trobo que avui el to de les cançons va molt amb la desil·lusió del país, eh?
Espero que hi hagi alguna cosa reggaetonera, perquè si no, de veritat,
Déu,
això no ho aixequem,
eh? A veure, explica'm això de l'amor, va.
A veure, això que l'amor només dura 10 anys, si més no, és el que afirma un grup de psicòlegs nord-americans que han publicat els resultats d'un estudi que afirma que a partir dels 10 anys, i sobretot a les dones, comencen a perdre la intensitat de l'amor com la sentien fins aquell moment.
Yeah.
Sembla existir consens després en què l'amor etern no existeix, però que sí... Aquests psicòlegs reconeixen que els sentiments es van transformant cap a un tipus de relació diferent, però que encara guarda amor.
Està bé. Ves? Això ho trobo lògic. Jo ho trobo, això, amb això ja estic més d'acord. És a dir, que l'amor intens, allò el que s'acostaria a la passió, desapareix.
Les papallones a l'estómac, eh? Sí.
Però se supleix amb d'altres sentiments... que fins i tot podríem arribar a la conclusió que són més forts encara,
Això, has fet tu l'estudi, perquè és això?
No,
qual,
no,
eh?
Però això ja entenc una mica. Sí,
és això,
sí,
és
sí,
això.
Sí. És que ben mirat, un amor intens molts anys, pot acabar amb la teva salut, eh?
Doncs mira, jo et diré una cosa, sí. I abans estàvem nyonyos, doncs mira, jo també ho seré, jo trobo que és molt bonic quan veus allò, parelles de tota la vida que tenen l'amor com si fos del primer dia i que el mantenen durant tota la vida, això és fantàstic, i home, visca l'amor, Miquel, home, sempre sí.
Una mica nyonyo sí que t'ha quedat.
Oi que sí?
Sí, ensucrat, sí. Més que nyonyo ensucrat,
sí,
eh?
Sí, és veritat, sí.
Home, hi deu haver alguna, home, no una, nosaltres coneixem alguna de parella, però el món de la parella és molt complicat, Carlos,
sí,
eh? Però molt, Molt complicat. Hòstia, quines notícies em portes, de veritat, eh? Acabarem tots deprimits, ja veuràs,
home,
eh?
No, perdona, són les notícies. És que és la vida, això, eh?
Sí, la vida que és dura. Va,
això,
què més?
Vinga, una dona de Granada té més de 5.000 articles nadalencs a casa seva.
Perdó, quants has dit?
Més de 5.000 articles nadalencs.
Aquesta dona no és el Pare Noel, no? És la Mare Noel. M'agrada Nadal, faig petons i regals, als carrers i als balcons, plens de llums i colors... M'agrada nedar. A veure, explica'm coses, que això m'interessa molt.
A veure, aquesta dona es diu Immaculada Concepción Herrera.
No, Immaculada Herrera es diu.
Immaculada, perdona, que ho has mirat?
Sí, no, ja ho sé.
Doncs ja està, Immaculada Herrera. Ah, bé, per això has dit això. Ah, evidentment, per això has dit això de la Mama Manuel, perquè ja saps que la diuen així, eh?
Sí, sí,
és
sí.
El seu apel·latiu.
He investigat.
Doncs mira, aquesta dona viu al municipi granadí de Tarfe i posseix una de les majors col·leccions d'articles de decoració nadalencs del món. Més de 5.000 peces diferents que té decorant qualsevol racó de casa seva. En fi, és tota una apassionada d'aquests dies de Nadal i ho demostra, vaja, amb aquesta col·lecció enorme de 5.000 peces, eh?
Casa seva deu ser un museu, eh? I com dius que es diu? Aviam si us deu sorprès, això.
Immaculada Herrera.
Molt bé. Ah, sí, jo, jo la vull conèixer.
Escolta, doncs mira, te'n vas a Tarfe, a Granada...
Home, no, home, no, la vull conèixer ara per telèfon, vull dir. Home, Lluís, escolta, pots mirar la guia de Granada a veure si ve alguna Mare Noel?
Home, que no busqui per Mare Noel, perquè no crec que vingui a la guia.
Home, ja.
Home, però que la busqui pel seu nom, per la Immaculada Herrera, que segur que la trobem.
A veure si tenim sort i la trobem. Vinga, va.
Home, Lluís, ja saps, Miquel, que no falla mai, que quan s'hi posa, i encara que es posi a buscar Mare Noel, és que la trobaria.
Sota una cosa, què es pot tenir a banda del barret de Pare Noel i del sac de Pare Noel?
Ui.
Que pots tenir un rens a casa, una cosa?
No, però pots tenir, no sé, home, aquí a Catalunya tenim el tió, tenim més coses, però vaja, això dels rens, no ho descartis, eh?
No sé.
Però, de tota manera, penso que si vols li pots preguntar, perquè em diu el Lluís que ja tenim el telèfon a la Mare Noel.
Doncs fantàstic. Senyora Immaculada Herrera, bon dia, buenos días y muchas gracias por atender nuestra llamada.
Buenos días a ustedes.
Immaculada Herrera viu a Tarfe, a Granada, com ens deia el Carlos, i té una col·lecció de más de 5.000 artículos de Navidad en su casa.
Sí, más de 5.000 tengo, sí.
Pero son muchos.
Bueno, depende de para quién lo vea. Para mí, pues, es lo normal, lógicamente. Sí, para el resto de las personas, pues, puede ser mucho, pero para mí, para ser una casa-museo, pues, la verdad que es normal.
Vamos a ver, vamos al inicio de todo. ¿Cómo y cuándo empezó a coleccionarlos?
Pues empezamos hace unos 28 años más o menos, pues como todas las familias normales, ¿no? Se supone un simple Belén y un árbol de Navidad. Uh-huh. Y así pues fue creciendo y me regalaron un Papá Noel, de ahí pues otro, hasta que se ha convertido, como ya saben ustedes, en 5.000 y pico artículos.
Que son muchos.
Sí,
¿Y todos esos
muchos.
Artículos están expuestos durante todo el año o cuando llega la Navidad, como hace el pesebre o el árbol, los coloca y los expone?
Pues la mayoría de ellos, pues los guardo y los embalo muy bien y están guardados en unos bajos que tengo y ahí están todo el año. Uh-huh. Pero dejo una pequeña colección, muy pequeñita, por decir a algunos, unos ciento y pico, y son los que dejo todo el año, pero los demás están todos guardados.
Muy bien, vamos a ver, vamos a investigar un poco, si me permite,
sí.
Sobre lo que podemos encontrar entre estos 5.000 artículos relacionados con el Papá Noel, en su casa, que usted se llama, ya la llaman la Mama Noel, ¿no? Me imagino.
Sí, es que este nombre lo tengo registrado, o sea, está patentado.
Ah,
sí, sí.
Es decir, que no puede haber otra Mama Noel si no paga, ¿eh?
No,
está bien. Bueno, vamos a ver, por lo que más nos incumbe a los catalanes, ¿tiene algún cagané?
Sí, tengo tres.
¿Tres caganés?
Sí.
Muy bien, esa es una figura que yo no sé si en el resto de España, aparte de Cataluña, es muy popular.
Sí, por aquí se ve mucho, en todos los belenes hay un caganet, que los chiquillos, bueno, decimos aquí los chiquillos, pero son los niños, ¿no? Es lo que más le gustan a ellos y le hace mucha ilusión porque le llama la atención. Y entre ellos también tengo el cagatillo, que es la tradición de ustedes.
Es decir, ¿tienen un tío también?
Sí, tengo.
Ah, bien.
Sí, de medio
bien.
Metro más o menos, que mide...
¿El tío?
Sí.
Muy bien, ahora vamos al tío. Déjeme hacer un poco marcha atrás con el cagané.
Vale.
¿Estos caganés que tiene usted tienen alguna cara en concreto? O digo, porque ya sabe usted que es muy popular también aquí en Cataluña hacer caganés con caras de personajes populares.
Pues de eso no tengo ninguno. Uh-huh. Los que tengo son, pues,
genéricos.
Tengo un payé, o en fin, los son normales, sí.
Muy bien, volvemos al tío. Medio metro de tío.
Sí.
Y cuando vienen los, sobre todo los más jóvenes, los niños, los adolescentes a su casa y ven el tío, cuando ven un tronco allí en el suelo, ¿qué le dicen?
Pues me preguntan y yo le explico la tradición que tienen ustedes, que se le pone la manta, que le van echando durante todo el mes de comer, ¿no? Uh-huh. Como si fuese un animal, así, ¿no? Y cuando llega ya el día 24, pues se le pega para que que le den los regalos.
Qué tradición más agresiva, ¿eh?
Pues la verdad que sí.
Sí, no, pero es muy de aquí, es muy nuestra, sí, la tenemos que asumir como tal. Además, unas tradiciones más, permítanme que lo diga, más bonitas y que más ambiente crean alrededor de lo que es la comida de día de Navidad, ¿eh?
Sí, el día 25 es cuando se hace esto allí, ¿no?
Uh-huh, el cacatío.
Sí.
Tengo entendido que viene gente de todas partes a pasar el día en su casa, ¿no?
Sí, viene gente pues de Alicante, de Cartagena, de Murcia, de Madrid, de Barcelona también, uh-huh, de Canarias, de Badajoz, de aquí de todas las ciudades de andaluza, lógicamente, uh-huh, y Jaén, bueno, como le he nombrado a todas, ¿no? Y bueno, es que no me quiero dejar ninguna, casi mejor le digo las que no han venido.
Muy bien, no, de todas partes, ya está. Y usted, permítame, le pregunto, ¿lo recibe vestida de Mamá Noel?
Bueno, yo, si le soy sincera, Mamá Noel no me he disfrazado nunca.
No. Uh-huh.
Me suelo poner atuendos que llevan un símbolo navideño, como por ejemplo un Papá Noel en un jersey o una falda o algo así, pero que no, Mamá Noel completa no.
Muy bien. Reno no tendrá ninguno, claro.
Reno sí tengo.
No me diga, va.
Claro que sí.
No puede ser verdad.
Sí, además se aprecian cuando llegan a la casa, que tengo uno muy grande en la fachada, uh-huh, y son los principales, los que dan la bienvenida a la gente.
¿Con los cuernos y todo?
Sí, claro, vaya, supuesto.
Bueno, pues no, me ha gustado mucho hablar con usted, de verdad, se lo digo de verdad, porque nos sorprendió ver la noticia y vamos, ahora me lo estaba contando Carlos, digo, oye, yo quiero hablar con la Mamá Noel de
pues
Granada.
Yo también estoy encantada de haber hablado con ustedes y de, vamos, y le deseo pues una feliz Navidad, una buen Nadal o...
Un buen Nadal, sí señora, muy bien.
Lo he dicho bien, ¿no?
Pues, sí, fantásticamente, de verdad.
Es que
sí,
tengo bastantes objetos de allí, de Barcelona, porque he pasado alguna Navidad allí.
Muy bien.
Por eso le digo.
Pues desde aquí le devolvemos las felicitaciones y el deseo de unas felices fiestas de Navidad, de una feliz Navidad a usted y a toda la gente que quiere y está cerca suyo.
Pues muchas gracias y de mi parte también encantada de haber hablado con usted y con todo... Y es de estar con todos los oyentes, ¿vale? Un beso.